Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Diguéssim, des del punt de vista de sessions, excepte... És que ni me'n recordo com es deien, imagina't... No hi ha hagut cap jugador significatiu, com sí que ha passat amb altres equips de la Lliga Espanyola en relació al Girona. Clar, si abans hi ha hagut aquesta mena de pas a favor d'un altre equip català i amb tot el que això significa, etc, etc, pots pensar, mira, el Barça tindrà algun detall amb el Girona, no? Clar, el problema que neix amb el tema de l'Oriol és que ara comentàveu, és la primera opció de Xavi, però vosaltres mateixos heu dit, és la primera opció després de 4 o 5 mesos que s'han rebutjat.
És la primera opció ara, Josep Maria. És la primera opció ara, Josep Maria. Un cop descartats
sí,
els altres.
Sí. Clar, i en canvi el Girona, ja havia dit Xavi, durant aquesta temporada, realment, veure'l jugar aquest tio al mig del camp és espectacular, perquè jo crec que ha juntat dues coses que són molt importants, és a dir, 7 anys al Southampton i 7 anys d'experiència a la Premier League li han donat unes característiques, diguem-ne, físiques molt importants. Te'l trobes al mig del carrer una nit fosca i canvies de cera segur. No, perquè no, home, fa patxoc aquest tio, eh?
Sí, és gros,
i
és gros.
Allò ben a prop i dius, hòstia, tu, quin personatge.
Però té cara de bon Jan, eh? Que sí, sí o no? Vull dir que...
depèn de l'angle. Un tio calvo, diguéssim, ho dic jo.
Imposa, no?
Depèn de com el fotografies, saps què vull dir? Allò... No sempre és d'enviar. No, a veure, és molt bon tio, segur, eh?
Sí, sí.
Però, vull dir que, a part d'aquesta potència física, que com deia en Xavi, li ha permès això, la recuperació, així, és que és un tio que tècnicament recupera també, que no va poder-ho fer tant a la Lliga Anglesa, recupera tot aquest bagatge, tot aquest atresorament de qualitats tècniques que té per ser de la cantera del Barça, de la Masia. Vull dir que s'ajunten un tio amb una potència física, que primera divisió avui és importantíssim, amb una visió del joc espectacular. Tu sabies, quan veies un partit del Girona, que si la tenia l'Oriol Romeu, bàsicament funcionava com una mena de baròmetre, eh? o de no surt la paraula, allò de la música quan marques el ritme, de metrònom, eh?
Metrònom, sí.
Si els primers 5 minuts veies que fallava dos o tres passes, deies, avui anirem malament. I si els primers 5 minuts veies que funcionava, que era la majoria de vegades, sabies que el Girona tiraria endavant, perquè era realment el tio no només stopper que protegia la defensa des de la posició de pivot, sinó que després tirava l'equip endavant.
Yeah.
Clar, i anar a buscar, diguem-ne, per dir-ho així en paraules més directes, anar a gratar a la base del Girona quan el món està ple d'altres possibilitats, home, sap greu, si més no.
Ja, bé, a més, perquè també explicaves en aquest article del periòdico, que a més fas referència, no?, al Barça a Pascal, riu Unyà, no?
Feia una mica de metàfora, sí.
Sí. Parlaves del cas d'Abde, no? Que clar, que el Barça ha volgut cedir Abde, i Abde era un jugador que hagués funcionat de meravella, potser al Girona també, no?, per l'estil del joc de Mitchell, i ha reforçat un rival, no?, directe, com l'Osasuna.
Sí, home, no, a part d'això, jo crec que si l'Abde arriba a jugar aquest any al Girona, molt probablement haguessin anat a Europa, perquè realment és un tio boníssim, l'Abde, no? I amb aquesta trobada que et deia de penyes de directives, la porta es va com mig disculpar de no haver cedit l'Abde al Girona durant aquesta temporada. I de passar d'aquí, anar a gratar, diguéssim, a la ferida que pot haver-hi amb el Girona, en Romeu ha sigut molt important aquest any. I pel Barça no deixa de ser una solució de compromís, no? Una mena de pas o de pont, o de com li vulguis dir, entre una temporada...
Sí, de pagat, aquest, no? D'un pagat, no?, que posaran allà parlant...
Bueno, no, i que pot anar molt bé, perquè l'Oriol realment és un gran futbolista, jo crec que també és molt bona persona.
Però aquí al Girona, perdona, Josep Maria, es podria aprofitar del que tu ara et queixaves, que amb molta raó, és a dir, el Barça no ha ajudat el Girona, i la porta en aquest dinar de directives va dir, us hem d'ajudar més, no?, perquè sou un equip català i tal. Doncs aquí el Girona es podria aprofitar, de dir, hòstia, si ens foteu aquest... bueno, paga la clàusula i després cedeix-nos dos o tres jugadors. Vull dir, aquí podrien començar unes relacions que li vagin bé. Ja sé que al Girona li faran sí. una putada, però podria començar unes relacions.
Les dues coses no poden ser, però és clar, perquè si diu paga la clàusula i cedeix els jugadors, seria com anar a buscar dues coses.
No, però vull dir que paga la clàusula i després, va, i a partir d'ara, ja que ens heu fet això, va, anem a intentar, no? Que, quin jugador no t'interessa? Aquell, doncs va, perquè no ens el cediu.
Però sonava, per exemple, en Nico, no?
Sí, per exemple, per exemple.
Sí, que és una possibilitat. Jo crec que en Nico és un gran jugador i que si no hagués tingut les lesions que ha tingut aquest any, hagués tingut molt més trajectòria amb el València i em penso que és un jugador del Barça directament, en Nico. Bueno, i sobretot el que sabia greu des de la perspectiva del Girona era la prèvia, de repeteixo, no vull semblar ingenu ni pensar que el Barça té cap obligació d'ajudar, entre cometes, els equips catalans, però que no ho digui, que no ho faci explícit. Si ho fa explícit amb aquests termes, després que sigui conseqüent, no? I justament ha fet, o està a punt de fer el contrari, diguéssim, que és anar una mica a la línia medular, al centre neuràlgic del que ha sigut el Girona aquest any.
Marc Guillén.
Jo primer de tot volia dir que, però ja ho parlarem després, que més que un pagat, jo crec que perquè sí... Perquè
no, vull dir, una cosa d'urgència serà.
No, però com que s'ha parlat...
No?
Sí, però com que s'ha parlat d'altres opcions, jo crec, noto, en l'entorn blaugrana, que sembla com que aquest jugador vindrà per ser suplent. Jo crec que vindrà per ser titular. Però bé, això ho parlem després. Però el que em sembla molt interessant del que explica el Josep Maria és que fins ara, jo em corregireu que aquí n'hi ha un parell ja de gironins en antena. A Girona, l'afició del Girona eren bàsicament culers, no? La majoria, no? La gran majoria que es anava simpatitzant amb el Girona. Cada dia són més del Girona. I això ho notes. Vull dir, vas allà i ho veus, els nanos. Cada dia més del Girona. Però sempre era com un bon rotllo, no? Fins i tot em sembla que algú t'ho comentava algun dia a les transmissions. Bé, sempre hi ha molt bon rotllo, hi ha molt bon rotllo. Potser és dels primers casos, o el primer cas, que certs aficionats del Girona començaran a veure el Barça amb certa antipatia, no? Perquè que treguin aquests jocs...
Sí? Discrepo una miqueta, eh?
No, per això, sí. Per això t'ho pregunto també, perquè vosaltres ho coneixeu més.
Tu segueixes sent del Barça o no, Josep Maria?
Justament el que hi ha hagut una brama, un mite, diguéssim, és que justament ha passat una mica al contrari, que el que era de veritat aficionat al Girona durant molt de temps era més aviat de l'Espanyol o del Madrid. I perquè Girona, diguéssim, s'apuntava a ser del Girona gent que a Girona no se sentia, diguem-ne, còmode sent del Barça. Jo tampoc hi estic totalment d'acord, però en tot cas el que no era cert és que hi hagués molta gent que fossin del Barça i del Girona, també. No? El meu entorn, per exemple, jo sí, perquè de petit el meu pare m'hi portava i sempre he sigut del Girona, i a més, clar, el Barça estava en una altra situació i en un altre nivell futbolístic, i evidentment també anaves a celebrar les Copes d'Europa i les Lligues, això, per descomptat, i amb molt d'honor, diguéssim, molta honra, no? El que passa que després, ara s'ha donat una altra circumstància, que és veritat, i que veus moltes més amb aquest nivell sociològic, diguéssim, el fet que el Girona s'hagi mantingut durant aquest temps a segona i hagi pujat i baixat a primera, però que hagi continuat un cert projecte, ha fet que la mainada cada vegada sigui més del Girona, perquè veu com una possibilitat certa i surten els cromos. Genera aquesta afició directa amb el Girona, que abans era una afició secundària, que evidentment n'hi havia del Barça, però a nivell sociològic, probablement, i això hauríem d'estudiar-ho més detingudament, hi havia molta gent que era, diguem-ne, que no era del Barça.
Ja. Tu, Puig, què et sembla tot aquest cas d'Oriol Romeu? Tu que vius a Girona, ets gironí, però també ets, evidentment, seguidor del Barça.
Jo entenc l'aficionat del Girona que sap greu, perquè a més és el jugador que ha marcat una mica la temporada del Girona, aquesta temporada del retorn a la primera divisió, i que era un jugador que el Girona es va plantejar, el mateix que Cárcel ho explicava, que es va plantejar el seu fitxatge com una mica com un brindis al sol, de dir, vaig apuntar Oriol Romeu a la pissarra en una reunió Unió com per apuntar-lo, que la gent em va mirar de dir, bueno, el Romeu no vindrà mai aquí. Diu, pues mira, si no l'arribem a trucar aquella primera trucada, segurament mai no haguéssim gaudit d'Oriol Romeu al Girona, no? I ara que aquesta història era tan bonica, un jugador tan implicat, amb tant pes també dins del vestidor, fora també, evidentment, amb el seu joc, que se t'acabi en una temporada, no et sap greu, jo entenc que el Girona es faci valer, digui, doncs mira tu, o la clàusula o res, sobretot també pels antecedents que diu el Josep Maria, és a dir, si aquí hi ha una relació que ha tingut el Girona, per exemple, amb el Real Madrid en aquestes últimes temporades i no amb el Barça, doncs potser fas de més i de menys, i també jo aquí em sap greu per la figura de l'Oriol Romeu, que és al final qui està aquí al mig, no? I qui segurament, si veu passar l'oportunitat del Barça, i segur que també deu estar apretant mínimament el Girona de dir, hosti, és que és el Barça, jo vaig fer un esforç evident per venir al Girona, però és que ara em passa un tren de no per anar allà a jugar 20 minuts de la Copa del Rei, sinó per ser un jugador amb un
bueno,
cert
perdona,
pes dins de
perdona,
la plantilla.
És no? curiós perquè Busquets tapa la progressió d'Oriol Romeu i ara Oriol Romeu pot ser que vagi a substituir Busquets, no el Barça.
És el moment.
Això és brutal, aquesta història.
I l'Oriol Romeu sap que és el moment.
Sí, el que passa és que realment l'Oriol Romeu jo suposo que també li sap greu marxar al Girona i realment l'arribada de l'Oriol Romeu, potser perquè hi ha certs col·legs que ens escolten no en són prou conscients, per mi és un salt claríssim de categoria del Girona. O sigui, el Girona era un projecte que pintava bé, que estava bé, que es treballava bé, etc, i tot molt bé, però seguia sent un equip de mitja taula cap avall. Quan arriba Oriol Romeu, jo crec que es desperten, tothom aixeca les orelles i diu, escolta'm, aquesta gent és això, són capaços de portar Oriol Romeu, després tenen l'habilitat de portar Siguenkov, i comença a ser, després de jugar com han jugat, un equip que dius, home, jo si ja sóc de la classe alta de la Lliga, si em passa alguna cosa, que no estic tenint minuts, que no em cuiden el meu club, que, no sé, pel que sigui, doncs comença a ser un equip d'aquells del Girona i, home, d'aquells equips que fa goig d'anar-hi, en part, per jugadors com l'Oriol Romeu, que és el primer, per mi, gran nom que t'arriba.
Que té un afegit a aquesta història, que és que, a més, tenies un jugador que, si Oriol Romeu se'n va, t'hagués pogut complir perfectament o assemblar-s'hi, com és Ramon Terrats, i Ramon Terrats, precisament, decideix marxar al mercat d'hivern perquè veu que aquí té el tap que tenia Oriol Romeu amb Busquets, doncs el té ella amb Oriol Romeu i amb Aleix García, que ho juguen pràcticament tot allà al mig del camp. I ara, si se te'n va Oriol Romeu, tampoc tens Ramon Terrats, perquè Ramon Terrats al Villarreal ha decidit quedar-se.
A mi em sorprèn del tema de Barça-Oriol Romeu. Realment, un cop saps, que crec que probablement no sé si és al principi, però poc després d'acabar la temporada ja saps que serà impossible atacar les primeres espases, que hagi trigat tant en sortir el nom d'Oriol Romeu. O sigui, que per davant ha generat Parejo, Guido, fins i tot per mi el propi Brozovic. Jo crec que la gent del Barça no és conscient que per mi fitxa un... Això ho diré millor el Dalmas, que el coneix molt més i segur que l'és millor, però que per mi em sembla un gran jugador, que a més jo el posaré... Per mi crec que és un set en tot, que és un tio que saps que et complirà, que s'adaptarà perfectament, que el que més li preocupa és el tema defensiu, el té cobert, que a més és un jugador que també va cap endavant. Jo crec que el Barça, si l'acaba fitxant, fitxa un jugador que, a més, com deia el Marc, que ve per ser titular i que crec que rendirà i bé.
És que no sé si ha passat en aquest cas, Àlex, però a vegades el Barça hi ha més d'una llista. Saps? La que vol l'entrenador i
la que vol l'esportiva.
Llavors jo crec que estem en que la de Xavi és ara mateix els tres que volia o els dos que volia principalment no poden ser, doncs vull aquest. I potser hi ha el club algú altre que està mirant i no, a mi encara m'agraden altres opcions. No, però és que jo vull
aquest.
Jo crec
que sí que ha passat, en aquest cas.
Tota l'he fet un flac favor parlant de noms impossibles com Kimmich, mateix Zubimendi. També podria haver posat Rodri, si voleu és el cinquè de la llista. Rodri també el podria haver posat, no?
Sí, però sorprèn que després d'aquests tres cracs, que vinguessin noms com Guido, Parejo...
Sí, però jo aquests, ho sento, però jo no me'ls acabo de creure. O sigui, que sortissin, clar que els mires. Tu t'has de mirar tot el mercat i n'haurem mirat moltíssims més, però no crec que estiguessin per davant d'Oriol Romeu.
A veure, Fonalleres i Dalmas, no sé qui volia dir alguna cosa.
No, aquí només una cosa, o dues coses. Una, per descomptat, diguéssim, el que jo expressava és més una qüestió de clubs, i de posició del Barça davant d'aquesta circumstància. Oriol Romeu, per descomptat, jo ja afirmaria ara que si és que se'n va, pugui jugar a titular i triomfi amb el Barça, perquè em penso que és un personatge singular i que val absolutament la pena. I l'altra pregunta, que és més, que és més de ciència-ficció o de futbol-ficció, és saber si el Barça s'hauria fixat en Romeu si encara jugués a la Premier.
Mm.
Vull dir que, perdoneu, però estic a la vora d'un aeroport i ara mateix aterrant un avió.
Bé, que aterri bé, narrant-s'ho, que aterri bé, que no tinguem notícia aquí al micròfon ni al telèfon del Fonalleres. No, no, no se sent massa cosa, no. Encara està ben atenuat el so, encara, pel telèfon.
Sí, bueno, estava aquí molt a la vora de l'aeroport de Girona.
Ha arribat bé, l'avió? Ha arribat bé, l'avió, Josep Maria? Han aterrat bé, eh?
Eh?
Han aterrat bé, dic.
Sí, suposo que sí. Sí, no. Hi ha cap soroll especial. No, això que deia, que si realment, si encara continua jugant a la Premier, si seria aquesta opció pel Barça.
És una bona pregunta.
Que hagi jugat durant cada setmana a la Lliga Espanyola, també jo crec que ha influït en què s'hagi valorat d'una altra manera una posició que Oriol Romeu, només els més aficionats a la Premier, i encara amb un equip de segona, diguéssim, de segon nivell, el seguien, i que jo crec, repeteixo, que aquest any ha conjuminat dues coses que li han permès fer aquest salt qualitatiu que fa que el Barça ara s'hi fixi, que és la combinació de l'esforç físic, de la continuïtat, de la disposició tàctica, amb una qualitat tècnica també de control i de situació de la jugada i de buscar el buit i de buscar passis avançats i així, que el fan un jugador realment molt complet.
Molt bé, Josep Maria, t'agraeixo molt aquesta trucada per saber una mica el sentiment que hi ha d'un soci i seguidor del Girona que se'l sent molt, però que alhora també vol que al Barça li vagin bé les coses, no? Llavors,
exacte, sí, home.
Per això volia saber una mica si tenies el cor dividit i com estaves, perquè si acaba arribant...
No, ja t'ho he dit, eh?
No, ja no el tens dividit, no, ja t'he vist, ja. Si acaba arribant al Barça Oriol Romeu, baixaràs a Montjuïc algun dia a veure'l o no?
Home, intentaré, sí, realment és un espectacle. I si més, no m'ho tindré per la tele. Home, a veure, és un jugadoràs, eh? Jo disfrutaves molt, hem disfrutat molt amb l'Oriol Romeu, i en aquest sentit espero que pel seu bé, diguéssim, per la seva consideració com a persona i futbolista, si finalment el Barça pugui triomfar. Eh?
Una altra cosa és com rebre l'afició del Girona al Barça, si s'acaba produint aquesta.
Jo ja no, això jo no t'ho puc assegurar, no puc posar-la molt poc aquí, eh?
Val. Josep Maria, una abraçada, moltes gràcies.
A vosaltres.
A descansar. Adéu. Adéu, Josep Maria Fonalleres, en directe també, el tu diràs, per parlar una mica d'aquesta sensació que hi ha a Girona, a Oriol Romeu. Dalmas, què et sembla tot el que hem estat comentant? I crec, com a futbolista, tu que ets un analista de futbol, suposo que és un migcampista que t'encaixaria, no?, aquí al Barça.
Sí, a veure, diverses coses a dir sobre Oriol Romeu. Mira, jo m'he mirat tots els partits de la Lliga de tres equips. Un és el Barça, òbviament, l'altre és el Madrid i l'altre és el Girona. Per mi la temporada d'Oriol Romeu és espectacular, és esplèndida. És un futbolista que, bé, n'heu parlat tots, no, aquí? Sobretot és molt llest en el camp, posicionalment és impecable. A vegades la gent té un mal concepte d'Oriol Romeu perquè el veu com un guanyador de duels, com un jugador dur, defensiu, i en pilota és molt millor del que la gent es pensa. És un especialista a la posició i, per tant és bo. Si arriba, com diu el Marc, claríssimament va com a titular, i a més Xavi vol aquest rol, no? Dit això, i sent per mi un molt bon jugador, jo crec que, abans us ho he dit, no?, la prioritat del Barça hauria d'anar més endavant. És a dir, jo no veig imprescindible l'arribada d'un pivot, no veig imprescindible l'arribada d'Oriol Romeu sent un bon jugador, Jo crec que una vegada tu has passat pantalla d'aquests jugadors èlit, d'aquests jugadors de pivot, de que et poden donar o et poden situar més o menys al nivell de Busquets, crec que el Barça té una solució molt bona amb Gundogan, que és que et permet jugar a la part baixa del quadrat, reconvertir a Frenkie de Jong i anar per un jugador entre línies, que és realment on et farà créixer l'equip, bé, enfocar-ho més bé, no? Per tant, si arriba, és un jugador que et sumarà, sens dubte, que és un jugador que serà titular, un jugador que t'assegura una solvència màxima, però des del meu punt de vista no és imprescindible, és més, per mi és prescindible, no només perquè treus en el Girona un jugador que és capital, sinó perquè el Barça, en l'actual situació, si el Barça pogués anar per qui volgués, doncs òbviament també, però si no, jo crec que us ho he dit abans, per mi la prioritat seria portar dos jugadors a dalt, un davanter d'alternativa i un jugador entre línies, que crec que el Barça necessita.
I amb qui jugaries, Àlex, al mig?
amb Gundogan de 8 i amb Franqui de 6. I crec que, i a més crec que ens oblidem que el Barça té moltes més solucions per solucionar la part baixa del quadrat que no la part alta del quadrat, eh? És a dir, parlem d'aquests dos jugadors, que a més Gundogan l'hem vist jugar a dalt en el City, però la seva carrera ha jugat molt més de 8 que de 10, però és que ens oblidem de que hi ha Sergi Roberto, ens oblidem de que hi ha Kessié, almenys de moment, ens oblidem de que Xavi ha provat a Eric allà, i en canvi la part alta del quadrat, quan no hi ha hagut Pedri, és que s'ha caigut l'invent. I en aquest sentit el Barça no va tan sobrat.
Clar, però jo crec que no creus, justament, Àlex, que justament com que per la part alta del quadre, aquesta part més d'interiors, més d'entre línies, vas mancat aquí, tens Pedri, tens Gavi, i segurament para de comptar, doncs aquí t'hi ha de jugar Gundogan, sí. Necessites aquest recanvi, i per tant, Gundogan no el comptes de mig centre, que hi pot jugar, que jo estic d'acord que hi pot jugar, i que també és un jugador que podria ser versàtil aquí, però jo crec que sí, sobretot si vols anar a jugar amb quatre migcampistes, que té pinta que és cap on vol Xavi, jo crec que sí que necessites un palet de varietat, perquè si no, a la que se t'encostipi un dels titulars, pots anar molt mancat. Dit això, està clar que el Barça, ja ho veiem, portem tota la nit parlant ahir molts dies, que va fluctuant una mica en el que pot en el mercat. No es cull el que vol, sinó el que pot.
No? I el que tu dius, Marc, el Xavi s'ha queixat molt aquesta temporada, que faltava joc interior, que faltava qualitat en aquesta zona del camp, i fitxes algun Gundogan, que és veritat que pot jugar en les quatre posicions possiblement del quadrat, però com probablement serà més determinant és a la part de dalt. I per tant, que en algun moment donat et pugui jugar a l'inici de la jugada, sí, però jo també veig a Gundogan molt més a prop de Lewandowski i de Pedri. O sigui, sent un jugador decisiu, que és el que li falta al Barça en aquella zona del camp.
És que si estem en aquesta situació i no ve Goulart, és?
Goulart, Arda Goulart, sí.
No? Diguem, et continua faltant el que demanava Xavi de més arribada, més gol, i l'únic que t'ho pot donar dels nous que tens
és Ansu.
És Gundogan, no?
Ansu, si està bé. Clar, que també depenem de
que sí, aquest jugador... Sí, però jo dic algun que no sigui sí.
Ja. Yeah.
És a dir, Ansu si està bé, Ferran si millora la seva versió, Dembélé si té el dia... És a dir,
Rafinha si té el dia...
Algun que li puguis treure... Jo crec que Gundogan ve sense el sí.
Ja.
Pel que li vam veure en l'últim partit, és a dir, que ve de ser campió d'Europa, no? Llavors, hosti, no sé, a mi sí que se'm fa necessari el fitxatge
de... Ara que dius això, que tornaves a mencionar Arda Goulart, portada del Marca de demà... El Madrid sí. Le quita al Barça a Arda Goulart. O sigui, sí. Això és la portada, sí, sí. Això, ben gros, demà.
Això ens agrada molt als dos costats. I... Jo crec que això, quan hi ha aquesta rivalitat del fitxatge, sigui qui sigui...
A tota portada, la imatge del jugador aixecant els braços amb aquest titular, i diu: el fitxatge de la perla del Fenerbahçe de 18 anys està a punt de cerrar-se per 20 milions... Algo más que su cláusula. Los blancos prolongan la estrategia seguida con Vinicius, Rodrigo, Hendrik, punts suspensius.
El Barça li va pispar André Gómez al Madrid. No
sí, va sortir molt bé aquest.
Sí. És que d'aquests n'hi ha infinits. Vosaltres que domineu més...
Carembe,
a Moniques, no? També.
Asensio, és veritat. Zubi, ens ho explicava, Zubi.
Al Madrid, perquè el Barça no vol pagar el que...
El Barça se'n va endur un de prou bo. Neymar, que també sí. Va haver la guerra, aquesta és la que...
S'ha de tenir quartos aquí per poder...
Aquesta és la que va guanyar el Barça, que després provoca, jo crec que sobretot els casos de Vinicius, de Rodrigo, de dir que no es torni a escapar un tio, si n'hem de posar 65 o 70 o el que sigui, ens els enduem.
El brasiler vol que surti...
Curí explicava que Vinicius, la gent de Vinicius era el padrí dels seus fills.
Sí, sí.
I que ho tenien lligat, i que el padrí dels seus fills el traeix quan ja li ha donat el sí...
Per calés, per
anar-se al Madrid.
Absolutament, absolutament. A veure...
Poderoso caballero.
És Don Dinero.
Don Dinero.
Sí, senyor. Mira, un document de Marcelino García Toral. Sabeu que... Jo m'he quedat molt sorprès. És el nou entrenador de l'Olímpic de Marsella.
Sí, sí. Hosti,
jo, de veritat, jo estic tan enfocat a vegades en el mercat del Barça que m'havia despistat i m'ha sorprès molt.
No, és veritat.
A l'OM, al Velodrom, aquest tio entrenarà Marcelino.
Bé, un professional de cap a peus. Ja saps com jugaran.
4-4-2. 4-4-2, però...
El manual. Tancadets a darrere, una bona sortida, contra
que vingui Emery a explicar-ho en francès.
Sí, sí, sí.
Sisplau.
De manual. Doncs
però competiran, segur.
Avui l'han presentat i li pregunten per no sé, Luis Enrique al PSG, suena, i diu això, Marcelino.
Y Luis Enrique me parece un gran técnico. Es un gran entrenador... ¿Qué nos iba a decir, no? Dos, lo que da la vida. Dos asturianos, de Gijón, españoles, uno entrenó al PSG y otro lo es. Es el fútbol, es la vida. Es difícil, pero así es. Le tengo un grandísimo respeto profesional y personal. Y bueno, pues le deseo lo mejor. No cuando juegue contra nosotros, por supuesto.
4-4-2 i donant notícies, perquè no és oficial. No és oficial que Luis Enrique vagi al PSG i ho acaba de confirmar. És increïble.
Sí, sí, sí.
És cert que el PSG...
Demà diuen, no?, que el Miquel hi ha una roda
de premsa. Que les dues fan la primera roda de premsa de la temporada. Han anunciat així amb moltes llums i molts colors i entenem que aquesta primera roda de premsa del PSG de la temporada serà l'anunci oficial de Luis Enrique. Però Marcelino ho acaba de confirmar. Dos asturianos en la Liga.
No, el director esportiu del Celta i el PSG ja ha tancat els dos entrenadors, Rafa Benítez i Luis Enrique, que és el Luis Campos.
Sí, sí, sí. Ara serà distret, Luis Enrique, amb Mbappé, amb Neymar, ara mateix. Compte aquell vestidor, perquè no vull recordar el cas del 2015. Ja se les va tenir amb Neymar, Luis Enrique, a Noeta, amb Messi... Recordeu que tot gira com un mitjó.
Sí, sí, sí.
Però allò era una bomba de rellotgeria, aquella temporada.
Té un any per menjar-li l'orella a Mbappé perquè no fitxi pel Madrid.
Ha de fer un últim favor al Barça, no?
Tan clar teniu que no anirà al Madrid aquesta temporada?
Aquesta temporada.
Jo crec que no. Aquesta. Jo crec que no, aquesta.
Jo tinc dubtes.
Sí? Bé, potser Goulart hereta el nou, el dorsal nou, que el Madrid el té lliure ara mateix, si s'acaben fitxant-lo. No, vale.
Encara no.
A veure, que soni una música. Gràcies, Puig, gràcies a Peres. Adéu.
De res, bona nit.
Que ens quedem un moment amb el Dalmas, el Pintanel i el Marc Guillén i també amb l'Albert Ferran. Hola, Albert Ferran.
Bona nit.
Sona la sintonia de l'Europa League, no perquè ens agradi, no perquè el Barça l'hagi hagut de jugar els dos últims anys, sinó perquè avui hi ha una notícia realment important, que és que el comitè d'apel·lació de la UEFA ha decidit deixar fora l'Osasuna de la Conference League, que té la mateixa sintonia que l'Europa League.
Sí, els membres del comitè d'apel·lació han desestimat els recursos presentats pel club navarrès i han reafirmat els informes inicials dels inspectors del Comitè de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA. Una decisió que, evidentment, no comparteix Osasuna, que s'ha manifestat a través d'un comunicat, considera que és un greu atropellament als seus drets i lamenta que la UEFA enviï al món del futbol un missatge erroni castigant a qui denuncia la corrupció i la persegueix judicialment. Per tot plegat, Osasuna deixa clar que el club desplegarà tots els instruments legals que té per plantar cara a la UEFA, és a dir, que presentarà un recurs al TAS. A banda del comunicat, també hem tingut la valoració de Braulio Vázquez, el director esportiu del club, que ha vingut a qualificar de cop baix la decisió de la UEFA.
Mal, muy mal, porque te dan ganas de dejarlo todo, te dan ganas de dejar el fútbol directamente. O sea, para mí, yo tengo dudas de todo, porque al final somos un ejemplo para mucha gente. Aquí hay gente que ha apostado su patrimonio para que este club superviviera, te autodenuncias para limpiar las moquetas, y entonces es un doble castigo. O sea, te autodenuncias a la policía y la policía te castiga a ti. Es un poco surrealista.
I ha insistit en aquesta idea que els nous gestors del club van denunciar les pràctiques de corrupció del passat i que en comptes de rebre un reconeixement per fer foc nou, doncs han rebut aquesta sanció.
Ha sido tremendo el año que hemos hecho y el daño a nivel de imagen, a nivel de... es tremendo, o sea, no te puedo... es incalculable, es una gestión anterior, vienen los nuevos gestores, somos un ejemplo para la mayoría del fútbol español, vamos a dar ponencias de qué es, cuál es el modelo Osasuna y después de conseguir lo máximo te lo quitan por autodenunciarte, digamos, no lo entiendo.
Per situar-nos tots plegats,
sí, veure,
recordem
que el sancionen,
sí, que el cas Osasuna sorgeix al maig del 2014 quan 5 exdirectius van acordar desviar fons de l'entitat, uns 2,5 milions d'euros, per realitzar diferents pagaments il·legals amb l'objectiu de comprar partits i evitar el descens d'Osasuna a segona divisió. Quan va esclatar l'escàndol hi va haver canvi de dirigents i els nous gestors van voler arribar fins al fons, van aixecar catifes, un procés que gairebé suposa la desaparició del club. Al final, el judici Osasuna va exercir com a acusació popular i, de fet, el club va ser considerat víctima de les acusacions irregulars dels antics dirigents. El Suprem va condemnar a presó a penes entre 10 mesos i 5 anys els acusats i la sentència no va condemnar el club navarrès. Però, tot i això, la UEFA ha optat pel càstig, agafant-se aquest article 4.1G que castiga els clubs que hagin estat directa o indirectament involucrats en alguna activitat destinada a influir en el resultat d'un partit. Quina és la diferència del cas Osasuna amb el cas Negreira? Doncs, vaja, que el cas Osasuna sí que hi ha una sentència en ferm del Suprem que no castiga el club. Però sí els exdirigents, en el cas del cas Negreira, doncs de moment està en fase d'investigació.
Sí, pel que sabem, la investigació ha conclòs que el Barça pot participar a la Champions. El president Laporta va dir ahir que ara, en els pròxims dies, ho ha de ratificar també la UEFA. A mi, personalment, em sembla molt injust el que ha fet la UEFA amb l'Osasuna, molt injust. Sé que hi ha aquest article que castiga els clubs que hagin estat directe o indirectament involucrats en alguna activitat destinada a influir el resultat d'un partit. Sé que l'Osasuna ha estat condemnat per mirar d'influir en el resultat d'un partit del 2014, però em sembla molt injust. Han passat 10 anys, s'han condemnat a les persones que van intentar utilitzar el nom de l'Osasuna per fer aquesta pràctica irregular, i l'Osasuna aquesta temporada s'ha guanyat amb totes les de la llei poder participar a la Conference League. A mi, sincerament, em sembla molt injust el que li fan a l'Osasuna. Dalmas, no sé què en penses.
Totalment d'acord. Sí. Per mi és una injustícia perquè primer de tot s'ha guanyat, després perquè al final hi ha moltes maneres de penalitzar coses com aquestes sense anar això a perjudicar esportivament, no? I a més el que pots provocar és precisament que algú que realment ha ajudat perquè s'arribés fins al final, perquè tot s'esclarís, doncs acaba perjudicat, no? I per tant ho estàs penalitzant. Jo crec que és injust, jo crec que hi ha altres vies i vaja... A més, estem parlant d'un club que no masses vegades tindrà l'oportunitat de viure coses com aquestes. Per tant, sí, em sumo al teu punt de vista.
Això d'anar al TAS, no? Ara hi ha d'haver-hi un recorregut, però clar, la Conference comença ja, els sorteig són d'aquí a un mes, vull dir que què passa si es confirma la sanció i el TAS va tard?
A veure, bàsicament, el càstig obriria la porta a l'Atlètic Club, que va ser el vuitè classificat de la Lliga, que seria el representant de la Lliga Espanyola en la tercera competició continental, però clar, és el que dius. A veure quan hi ha resolució del TAS. El sorteig és el 7 d'agost i l'eliminatòria és a l'agost. Per tant, si el TAS resol abans del 7 d'agost, doncs veurem a veure què diu el TAS. Si resol a favor d'Osasuna, serà l'equip navarrès qui ocuparà aquesta plaça. Si, en canvi, doncs, continua castigant Osasuna, doncs serà l'Atlètic Club. Però si resol després del 7 d'agost, doncs segurament la Lliga Espanyola perdi la plaça. Perquè, clar, no hi ha cap equip que es pugui apuntar a la Conference League. I llavors, com que s'ha de jugar aquesta eliminatòria prèvia a la fase de grups, doncs tot apuntaria que l'equip que quedi emparellat amb el representant de la Lliga Espanyola passaria a la fase de grups directament.
Quin autèntic nyap tot això. Bé, Pintanel, què en penses?
No, que sap greu sort o per la temporada que ha fet Osasuna. Però no és un cas fàcil, no? Perquè al final és veritat que ho fan uns dirigents que ja no hi són i que ja van ser sancionats al seu dia, però ho fan en nom d'Osasuna, no? I per tant, estic d'acord, i em sembla injust.
Proposa el termini, però... digues, vale, això va ser el 2014, durant els propers 5 anys, si Osasuna es classifica, sí. no juga. Però han passat 10 anys.
La UEFA diu que com que Osasuna mai ha tornat a jugar a Europa, ni ha jugat a Europa, doncs que fins llavors no han estudiat el cas.
I em sembla injust, però és veritat que hi ha la línia aquesta, també com ho pot interpretar a UEFA, no? Dir, no, és que al final aquests dirigents que ja van ser sancionats ho han fet en nom d'Osasuna. Però,
clar, però això, o sigui, tu dius, Albert, no, fins ara no han estudiat el cas perquè fins ara no havien arribat a Europa, llavors, seguint la mateixa regla de 3, si haguessin arribat d'aquí 20 anys a la UEFA, llavors d'aquí 20 anys s'ho haguessin mirat i llavors els haguessin sancionat? Clar, o sigui...
Un marge
de...
Crec,
dir, fas una irregularitat i incompleixes aquest article, que hi ha un article i es basa en un article, jo ho entenc, digues, en 2 anys no podes si et classifiques, o en 3. Però, hòstia, 10 anys han passat, ha canviat el club radicalment, els dirigents, els jugadors, no?
Clar, sens dubte que, aviam, tu has llegit l'article i, segons l'article, jo crec que sí que se'ls ha de sancionar, però està clar que alguna limitació hi hauries de posar, perquè tots tenim la sensació d'una mica el que deia l'Àlex, no?, que, evidentment, com que és l'Osasuna, doncs ens hi atrevim, no? Si fos el Barça o un dels grossos, que hagués fet tot això i haguéssim seguit tot el cas i haguéssim sapigut qui eren els culpables i tot el judici, tu creus que ara no estaria jugant la competició que hagués de jugar?
Jo crec que, tot i que hi hagi un article, aquí crec que és important tenir mà dreta i saber interpretar-ho, saps? I dir, escolta, és veritat que el nom és el d'Osasuna, però són uns dirigents que ja han pagat per això, un club completament nou, han passat tants anys... Saps? Per això et dic que a vegades també, moltes vegades quan deien també allò de les mans, no? El tema de la interpretació, crec que és important en aquests casos la interpretació. I
I el que diu el Marc del nom, que segurament hi ha hagut casos de corrupció en altres equips i que vaja, no hi ha hagut el mateix càstig. Hauríem d'estudiar tots els casos, però vaja,
històricament
és molt fàcil. L'Osasuna,
contra els més dèbils, això en tot.
Ja, però ara què, volen netejar la imatge a la UEFA i van a pagar amb el pobre Osasuna a la Conference, vull dir que... Qui s'hagués queixat? Que l'Osasuna, que el 2014, uns dirigents...
No, sens dubte, ningú s'hagués queixat. Però bé, si fem unes normes, ens les hem de creure, també aquestes normes les hauríem de creure per tots, i si no, canviem aquestes normes, perquè estic d'acord que bé, que jo crec que aquest cas doncs, ja està desfassat per tot el que heu explicat, que ells ho han intentat treure la llum, que ja no hi són aquests dirigents, que han passat ja molts anys, no sé, malauradament... No sembla que la llei sigui igual per tots, no? És aquesta sensació que et queda.
Que tingui sort l'Osasuna. Ara parlem del mercat de bàsquet, que entra al Mundet de l'estudi. Ens ho passarem molt bé.
Porta molts fulls.
Dalmas, una abraçada forta, gràcies.
A vosaltres, una abraçada per tots.
Vinga, fins a la pròxima. Bon estiu, també. Gràcies, Pintanel.
Bona nit.
Adéu. Gràcies, Guillem, també. Bona nit. Albert, fins ara.
Fins ara.
Fins ara. Fem re, un minut de pausa i expliquem l'última hora del mercat de fitxatges del món del bàsquet, amb un nom propi avui, Joel Parra.
RAC 1. El divendres 7 de juliol, de 9 a 2 quarts 11 del matí, el debat electoral de les eleccions espanyoles al món a RAC 1. Els candidats dels 8 partits cara a cara. Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Catalunya o Vox? Tenim clar el que hauria de ser.
Meritxell Batet del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Por la concòrdia entre catalanes. Por la convivència.
Aina Vidal de Sumar en Comú Podem.
Un nou pacte territorial amb l'Estat a Catalunya.
Míriam Nogueres de Junts per Catalunya.
La gent ens veurà i la gent ens escoltarà. Estem convençudíssims d'això.
Roger Montanyola d'Espai CiU.
Parlarem amb tothom i negociarem amb tothom.
Nacho Martín Blanco del Partit Popular Català.
De conformar una majoria bona per l'interès general dels espanyols.
Albert Botran de la CUP.
El dret a l'autodeterminació.
I Juan José Aizcorbe de Vox.
Se pretende la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados.
Tots moderats per Jordi Basté i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, des de l'Auditori de l'11 a Catalunya. El divendres 7 de juliol, a les 9, seguiu el debat electoral en directe a RAC1 i en streaming a RAC1.cat i lavanguardia.com. El debat del 23J a RAC1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Encara fins a la 1 de la matinada, moltes coses. Per exemple, demà el Pedrol amb el back-to-back. Farem l'últim back-to-back de la temporada. I amb tòmbola ve avui, eh? Hem avisat que ve amb premis al back-to-back. Sí, sí. Hola, Mundet.
Què tal?
Alguna cosa relacionada amb els Dragons, Barcelona Dragons, que estan jugant a futbol americà a Terrassa.
Havia de ser.
Alguna cosa així. Alguna cosa així sortegem al back-to-back. A veure, notícies del món del bàsquet. La primera, l'hem avançada aquest migdia a RAC1 i aquesta tarda l'hem acabat de perfilar del tot. El Madrid no entrarà en la subhasta per Joel Parra o en el fitxatge per Joel Parra. El Madrid no intervindrà en el jugador de la penya, Joel Parra, de manera que el Barça ara sí, si vol, té via lliure per incorporar-lo.
Sí, ahir explicàvem que la propietat del Joventut havia intentat convèncer el jugador amb una molt bona oferta econòmica perquè es quedés a Badalona, però aquest migdia ja m'ha explicat a RAC1 que Parra es manté ferm en el desig de jugar l'Eurolliga la temporada vinent. Ens quedava el dubte de què passava amb el Madrid. Els blancs no el necessiten, però també és veritat que en un futur molt, no molt llunyà a l'eix, es poden trobar que perden tots els jugadors formatius amb les retirades de Llull, de Rudi, del Chacho, que explicàvem ahir, les continuïtats de Carlos Velocen i Alberto Valde, que estan molt i molt ben entredit. Doncs aquesta tarda hem pogut confirmar des de fons del Real Madrid, des de dins del Real Madrid, que no entraran a la subhasta pel jugador. Per tant, via lliure pel Barça per fitxar Joel Parra en les condicions que ja m'ha explicat en aquesta casa el 30 de juny. Contracte per 4 temporades, en xifres ascendents des del 500.000 d'euros la primera. Recordem, Parra, 23 anys, va debutar fa 6 temporades amb el primer equip de la penya, considerat el millor jugador jove de l'ACB l'any passat, guardó que se n'endut gent del nivell de Luka Doncic, de Ricky Rubio o del Chacho Rodríguez, poca broma. Ara la gran pregunta és quan es paga? Aquest migdia el Barça encara no havia demanat les dades fiscals al Joventut, allò de, noi, o no et fas la transferència? Doncs de moment encara no ha fet aquest gest. El Barça té temps fins al dia 10 per fer-ho, el límit allò que li costi 1 milió d'euros.
Això és dilluns de la setmana vinent, eh? Límit, deadline per fitxar i abonar aquesta clàusula per Joel Parra. L'altra qüestió important d'aquest dimarts al món del bàsquet. Compte amb aquesta, eh? El Barça Sant Feliueng, el Barça femení de bàsquet, ha renunciat a jugar a competició europea la temporada vinent.
Sí, senyor. Un episodi més en les retallades del Barça. Ara, a qui li toca el rebre és el bàsquet femení, després d'haver signat la millor temporada de la seva història, haver estat, recordem, 3 anys sense perdre en el seu pavelló i plantar-se en unes semifinals de Lliga del Tot històriques, tombant l'Uni Girona, es queden sense el premi de jugar a Europa perquè el club ha decidit renunciar-hi. No hi ha diners. Els costos per competir a Europa són d'uns 100.000 euros, encara que també és cert que des de la Secretaria General de l'Esport es subvenciona l'esport català d'un temps cap aquí per impulsar l'acció exterior en l'esport no professional del país. Però ja fa temps que el Barça Sant Feliuenc va decidir que no jugaria a Europa per la manera, diuen, com condicionaria la Lliga Femenina de l'any vinent. De fet, ha sigut una posttemporada de l'eix molt convulsa a Sant Feliu de Llobregat, amb el debat al voltant de l'entrenador. El Barça volia renovar Isaac Fernández, el Sant Feliuenc i volia posar un entrenador belga, i ara s'hi afegeix el programa d'Europa. A més, cal dir que aquest any no hi ha conferències a l'Eurocup Femenina. Què vol dir això? Per reduir costos, la FIBA havia decidit dividir el continent en dues parts, i els equips catalans ens tocaven, doncs, italians, francesos, portuguesos, suïssos, luxemburguesos. Què passava? Que els equips de l'altre costat del continent, els turcs, els russos i de més, es trobaven en grups molt forts. Ara, això aquesta temporada s'acaba. Val? Què vol dir? Que et pot tocar anar a jugar a Bulgària, a Israel, a Romania, a Polònia, i tot això ha pesat molt en la decisió final. No es volia que el rendiment a Europa acabés afectant un equip amb un pressupost ajustadíssim per les retallades de l'equip i s'ha acabat decidint renunciar a jugar-hi.
És definitiu, eh? Ja?
Sí, les inscripcions es van tancar el 30 de juny i la plaça, de fet, ja se l'ha assignat l'Estudiantes. Això, a més, té un efecte en els altres equips catalans. La renúncia del Barça Sant Feliuenc a jugar a Europa farà que el Cadí la Seu no hagi de jugar la fase prèvia d'aquesta Eurocup femenina. I un altre efecte és que, com que el Cadí la Seu no ha de jugar la prèvia de l'Eurocup femenina, ja tenim dates per la Lliga Catalana, que serà el cap de setmana del 29, 30 de setembre i 1 d'octubre a la Seu d'Urgell. Vaig a dir a l'Eix que a Sant Feliu ha sigut molt greu haver de renunciar a jugar a Europa.
No m'estranya, no m'estranya perquè s'ho havien guanyat a la pista. Més coses, a veure, tenim convocatòria de la selecció argentina per l'amistós contra Catalunya del dia 25?
Sí, i és la selecció A, en tota regla, la número 4 del rànquing mundial. S'ha sabut aquesta mateixa nit, hi ha 3 baixes per renúncia, no vindran la Provítola del Barça, Leandro Balmaro del Tenerife i l'ex de la Penya, que ara el teníem jugant a Lituània, Marcos Delia, que és el seu pivot més solvent. La resta ve tot, Facundo Campazzo i Gavi Deck del Real Madrid, Luca Vildoza, que ara el tenim a l'Estrella Roja de Belgrat, Nico Brusino, que ha guanyat l'Eurocup amb el Gran Canària, Pat Garino i Max Fjellerup, que han estat jugant tot l'any a Girona. És una selecció absoluta, en tota regla, que s'instal·larà a Andorra a fer-hi la preparació del preolímpic i que el dia 25 de juliol baixarà a Manresa a jugar aquest amistós en aquest partit del centenari.
Contra Catalunya, tenim convocatòria dels catalans?
No, encara no tenim data per una qüestió de cortesia amb la selecció, amb la Federació Espanyola, que demà fa pública la seva llista de convocats pel Mundial, que recordem a jugar al Japó, Indonèsia i Filipines. Avui hem sabut que no hi serà Lorenzo Brown, que en un comunicat ha dit que prefereix descansar després d'un curs, diguem-ne, molt dur amb el Maccabi, i ho deixa per si Espanya es classifica pels Jocs per l'any vinent. Del bàsquet de casa, avui hem tingut el primer fitxatge de l'estiu a Girona. El pivot serbi Stefan Georgevic, en la seva targeta de presentació, pivot de 2 metres i 6 centímetres, 24 anys, producte del planter de l'Estrella Roja de Belgrat, i que els dos últims cursos els ha jugat el Igokea Bosnià, amb vora 20 minuts per partit a la Lliga Adriàtica. Declaracions de Georgevic, que ha servit al club.
I'm very excited to join Girona.
Estic molt motivat per fitxar pel bàsquet Girona, és un gran pas en la meva carrera. Espero competir al màxim en una de les principals lligues europees. Això em motiva a seguir treballant i estar a punt per la temporada que ve. Tinc ganes de conèixer l'equip, l'afició i també Fontejau.
És el primer fitxatge del gironins que ara el curs vinent, amb gairebé tot per fer encara. Amb un parell de coses abans d'acabar, avui hem llegit al diari Marca Pariser: el Real Madrid no acepta les condicions de Tavares i Portland està a l'acecho.
Què vol dir? Què passa?
Que el jugador acaba contracte la temporada vinent i pot marxar lliure en lloc d'haver de pagar ara una clàusula de rescisió. Segons Marca, Tavares demana 3 milions d'euros nets al Madrid, Recorda que el jugador de Cap Verd ja ha passat per la NBA i pot negociar als Estats Units la fitxa amb qui vulgui. El Madrid aquí pot tenir un problema.
Sí, i el Barça un avantatge, perquè sí. Tavares havia estat un gran al cul en tots els partits. Tots els
dos
clàssics.
Grans al cul.
Molt bé, Mundet, alguna cosa més?
Sí, te n'avanço una. I és que l'Eurolliga té dues propostes de calendari per la temporada vinent damunt la taula, que arrenca el 10 d'octubre amb tots els canvis de format que hem anat explicant els últims dies, que jugarà play-in i de més. Per què dues propostes? Una inclou una aturada, com d'això, Aleix, aturada per finestra FIBA al febrer. La Eurolliga pot aturar la competició al mes de febrer. Les parts estan negociant, Eurolliga i FIBA, en funció del que fructifiqui d'aquest acord, tindrem un calendari o un altre. És la punta de l'iceberg de les moltíssimes negociacions que hi ha pel mig. L'aturada seria pel mes de febrer i aquella jornada es traslladaria íntegrament al gener i tindríem 8 back-to-backs, 8 setmanes dobles a l'Eurolliga aquesta temporada.
Déu-n'hi-do, 8 back-to-backs.
Hi ha gent que en vol molt mal.
8 back-to-backs a l'Eurolliga i nosaltres tindrem un back-to-back. Avui,
ara!
L'últim de la temporada. Abans, però, encara un parell de coses més. Gràcies, Mundet.
Salut, fins ara.
Per exemple, en futbol sala, dies de moviments pels dos equips catalans de la primera divisió. El Barça va anunciar dissabte passat l'únic fitxatge que farà aquest estiu, que és el portuguès Eric, i l'Indústria Santa Coloma ha presentat aquest migdia una de les tres cares noves de la pròxima temporada. Compte que es tracta de l'exblaugrana Marc Tolrà.
Sí, és un tanca de 32 anys, format al planter del Barça, que va jugar 3 anys al primer equip blaugrana, però que el 2018 va marxar per desavinences amb el cos tècnic liderat per Andreu Plaza. Des de llavors ha jugat al Benfica, al Pozo de Múrcia i al Llevant, on es va quedar a les portes de guanyar la Lliga, i 5 anys després torna a Catalunya per jugar a l'Indústria Santa Coloma. Aquest mig ja ha explicat que tenia clar que volia tornar a casa i que si no li hagués sortit l'opció de Santa Coloma s'hagués plantejat seriosament penjar les botes. De fet, ha reconegut que va ser ell qui va contactar primer amb l'Indústria per si els hi podia interessar la seva contractació i que es van entendre de seguida. Diu Tolrà que feia anys que no li il·lusionava tant un projecte.
A part, estem a la millor, o almenys a la millor època, a la meva millor edat. Com et dic, tinc ganes, tinc recorregut i sobretot perquè em fa il·lusió. És que fa molts anys que estic voltant i he jugat a molts llocs, però puc dir de veritat que fa molt de temps que no tinc tanta il·lusió per tornar a jugar, perquè, bueno, les he passat de molts colors i crec que és el moment i és el lloc.
Tolrà serà una de les tres cares noves de la Indústria aquesta temporada, juntament amb Àlex Lluc, el fins ara tercer porter del Barça, i Masa Hirata, que és un pivot japonès d'origen brasiler, campió aquesta temporada amb els Nagoya Oceans de la Lliga Nipona. Per tant, serà el segon japonès que vestirà la samarreta de l'Indústria.
Per cert, en futbol sala, demà tenim sorteig de la ronda principal de la Champions pel Barça.
Sí, recordem que la Champions de futbol sala primer es disputa aquesta ronda principal, en què passen 3 dels 4 equips que formen el grup. Després hi ha la ronda d'elit, en què només el primer passa de ronda i finalment es disputa la Final Four. Demà, doncs, a les 2 del migdia se sorteix aquesta ronda principal, assequible pel Barça, perquè passen 3 de 4, però sí que és cert que el primer lloc, a priori, després té un sorteig més favorable a la ronda d'elit. Per tant, l'objectiu és ser primer de grup. El Barça, el bombo 1, entre els rivals més exigents que li podrien tocar, hi ha el Cairat Almaty o l'Anderlecht. El que ja sap el Barça és que jugarà en alguna d'aquestes 3 seus, o a Rogatec, a Eslovènia, que és la pista del Dobovec, a Omis, que és Croàcia, la pista del Lolmisum, o a Loznica, a Sèrbia, on juga el Loznica Grad. Eslovènia, Croàcia, Sèrbia, una d'aquestes 3 seus. El Barça jugarà a la ronda principal demà a les 2 del migdia al sorteig.
A priori el Barça, gran favorit, jugui on jugui, a la seu que jugui, contra els rivals que jugui. Per rematar-ho, de les seccions del Barça, el Barça d'handbol ha anunciat avui un altre fitxatge.
Sí, és una setmana de pivots. Ahir va fer oficial l'arribada de Jaime Gallego, procedent del Torrelavega. Aquest matí, un altre pivot, Javi Rodríguez, que arriba del Logroño, jugador de 20 anys, que signa per 3 temporades internacional amb Espanya. Mentrestant, l'altre equip català de la màxima competició, el Granollers, ha fet oficial l'adeu de Jan Gurri, que fitxa per l'Sporting de Portugal.
Anem al Tour de França. El belga Jasper Philipsen, un altre cop, ha repetit victòria avui a l'esprint, abans que arribi ja a la muntanya. Demà, a Quim Salvador, tindrem el primer contacte amb els Pirineus.
Sí, la cinquena etapa anirà de Pau a Logons, amb 162 quilòmetres de recorregut i 3 ports de muntanya. El primer és de categoria especial, al Sudet, però està situat a mitja etapa, 70 quilòmetres de meta. El segon és Reus, una xinxeta de tercera categoria, i Xer, a 40 de l'arribada, i on s'espera que hi puguin passar coses importants és a la de Magí Blanc, de primera categoria, són gairebé 8 quilòmetres a un pendent mitjà del 8,5%, que es coronarà a 18 quilòmetres només de la línia d'arribada. No serà una gran etapa d'alta muntanya, però sí la primera presa de contacte amb els Pirineus, i tal com ha començat aquest tour, Tadej Pogacar, tothom espera un altre atac de l'eslové de l'Emirates, que és segon a la general a 6 segons del seu company Adam Yates, i que té el seu gran rival, el vigent campió Jonas Vingegaard, 11 segons per darrere. Així ho vaticina, per exemple, Mikel Landa, el basc del Bahrain, que després de la retirada d'Enric Mas del primer dia és, almenys sobre el paper, el ciclista espanyol amb més opcions de fer un resultat més destacable en aquest tour. Landa és 12è a la general a 22 segons del líder. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Hemos visto a un Pogacar muy ambicioso desde el primer día y yo creo que mañana lo intentará, ¿no? Porque, bueno, pues a veces los finales que no son en alto hacen más distancia que los finales en alto y yo creo que probará seguro. Yo me gustaría estar cerca de ellos y, bueno, pues si les puedo aguantar, aprovechar esa ventaja, ¿no? Para ir distanciando rivales.
També hi ha expectació per veure demà la primera etapa d'alta muntanya a quin nivell està el colombià de Lineus Egan Bernal, guanyador del Tour 2019, però que tot just en aquest Tour d'enguany torna a una volta de 3 setmanes després del gravíssim accident que va tenir un any i mig. Ell també diu que no es veu capacitat per buscar les pessigolles a Pogacar i Vingegaard.
En un bloque de dos días de montaña que seguramente, obviamente, para los de la general va a ser muy, muy importante. Así que pues yo tengo que estar en todo lado si quiero hacer la general. Así que, bueno, no creo que tenga piernas para atacar, mucho menos a este par que están adelante, pero bueno, voy a intentar hacer lo mejor posible, intentar perder el menor tiempo posible, ser inteligente.
Egan Bernal és 21è, 43 segons, escoltant-lo a ell i a Landa fa una mica la sensació que entre els homes de la general hi ha bastanta por de Vingegaard i Pogacar. Veurem si continuen dominant ells dos o algú dona la sorpresa.
Sembla que estarà a un altre nivell, sí, ara mateix. A veure demà, a veure com els va demà.
Sí, avui, com deies, segona arribada a l'esprint d'aquest tour i segona victòria consecutiva del belga de l'Alpecin d'Eugenic Jasper Philipsen, que s'ha imposat a Caleb Evans i a Phil Bauhaus a l'arribada del circuit de Nogaró, després de 182 quilòmetres de recorregut pla des de Dax. Amb aquest triomf, Philipsen fa pòquer de victòries a l'esprint consecutives al Tour de França, perquè és la segona consecutiva d'aquesta edició, però és que els dos últims esprints de l'any passat, a Carcassona i a París, també els va guanyar ell. Per tant, ja són quatre de seguides. He de dir que era un escenari en principi idoni per un esprint, un circuit de motor, per tant, calçada ampla, ben asfaltada, amb escapatòries, sense obstacles, però noi, els últims dos quilòmetres i amb els corredors ja dins del circuit hi ha hagut tres caigudes i una d'elles de molt males conseqüències pel murcià de l'Astana, Luis León Sánchez, que s'ha trencat la clavícula esquerra i, evidentment, ha d'abandonar aquest Tour de França. Com deia, no hi ha hagut canvis destacats a la general, que continua liderant Adam Yates a les portes d'aquesta primera etapa d'alta muntanya de demà.
Ànims a Luis León Sánchez, que recuperi aviat. I Wimbledon, a veure, Carlos Alcaraz avui ha debutat com un cicló i Pau Lavadós, en canvi, s'ha quedat sense jugar per culpa de la pluja.
Sí, començo amb Alcaraz, el número 1 del rànquing ATP. El murcià li ha clavat de sortida un 6-0 per deixar petjada ja només sortir a la pista. El francès Jeremy Chardy, el primer set, 6-2 al segon. El tercer ja ha estat una mica més igualat, 7-5, però Alcaraz l'ha tancat amb un eix per superar amb comoditat la primera ronda de Wimbledon. També han passat avui ronda Andy Murray, que ha superat sense grans dificultats Ryan Pettison, i he d'assenyalar que el partit entre Stefano Tsitsipas i Dominic Thiem s'ha hagut d'aturar per manca de llum amb domini de l'austríac per 6-3 i 3-4. L'últim que s'ha acabat ha estat el de Bernabé Zapata, que estava pendent d'ahir, es va haver d'aturar amb 2-1, 2-16-1 a favor del valencià per manca de llum, doncs ha acabat perdent contra Tomàs Echeverri, l'argentí, que ha remuntat i al final s'ha acabat imposant. Al quadre femení han passat avui la vigent campiona Elena Rybakina, 11-0, i també Arina Sabalenka, en una jornada que ha estat molt deslluïda per la pluja. S'han hagut de suspendre un bon grapat de partits, tant el quadre masculí com el femení, entre ells el que havia de suposar el debut de Paula Badosa contra Alison Risk, que s'ha reprogramat per demà, el segon torn de la pista 15, cap a les 2 de la tarda, més o menys. La imatge agradable del dia l'eix la visita de Roger Federer, que ha anat a veure el partit entre Rybakina i Shelby Rogers i ha estat ovacionat durant 2 minuts a la pista central de l'All England Club amb tot el públic dempeus. Demà, Novak Djokovic jugarà contra l'australià Jordan Thompson, Jaume Munar contra Lorenzo Musetti, això ja segona ronda, Roberto Carballés contra Mateo Arnaldi, Alejandro Davidovich contra Arthur Fils i Roberto Bautista d'acabar el seu partit contra Roman Safiulin, 2-16-1 pel castellonenc. El quadre femení, Sara Sorribas, s'enfrontarà ni més ni menys que la número 1 del rànquing, Iga Swiatek, Núria Parrizas contra Alexandra Sosnovic, i ens quedava, com dèiem, el partit de Paula Badosa, que ja hem comentat que ha de jugar contra Alison Risk pels vols de les 2 de la tarda.
Doncs tot això demà a Wimbledon. Tindrà una jornada intensa perquè ha de reprogramar moltíssims partits pel Copa de la Pluja, que li està fent la guitza de moment en aquest inici del torneig de Grand Slam. Perfecte, aquí, moltes gràcies.
Bona nit.
Back to back. Sintonia del Back to Back, el tu diràs. Avui tanquem temporada d'aquesta secció que fa l'Albert Pedrol, d'Esports Americans. Hola, Pedrol.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Hem entrat ja de ple a l'estiu. Als Estats Units també s'han anat acabant les competicions. De fet, ara mateix només tenim en marxa la Lliga de Béisbol i la MLS, la Lliga de Soccer, de Futbol, la nova Lliga de Leo Messi, de Sergio Busquets, que a partir del juliol, ara d'aquí uns dies, ja jugaran amb l'Inter Miami. Doncs bé, a l'espera de veure'ls debutar amb l'Inter Miami a mitjans de juliol, avui, Pedro, ens vols parlar d'un nom propi, el d'un empresari de Los Angeles que ha vingut a Catalunya a impulsar definitivament un projecte històric.
Sí, com és el dels Barcelona Dragons. Es diu Jason Robinson, és el màxim responsable del grup inversor Elite Sports Equity i RAC1. Ja us vam avançar fa unes setmanes que seria el nou màxim accionista dels Barcelona Dragons, que d'altra banda l'Eix és un dels pocs equips catalans que juga a l'estiu i que fa que no ens estirem dels cabells davant de tanta sequera esportiva. En resum, al Back to Back hem parlat amb Jason Robinson, un tio que vol convertir els Barcelona Dragons en el nou Wrexham de Ryan Reynolds i Rob McElhenney. Una mica de Born in the USA, perquè el Rocamora, que ara resulta, el Xavi Rocamora, que és un boig de la cultura americana, ha fet
Tu
saps bé.
És així, és un boig de moltes coses, sobretot de la cultura americana.
El tio pesat que m'ha dit, escolta, Albert, diu, és el 4 de juliol, és el 4 de juliol, el dia de la independència.
Avui, és cert,
dels Estats Units.
Independence Day.
Fa uns minuts que hem passat
aquest... Petards, focs artificials.
Exacte, i he dit, calla, posa Bruce Springsteen i aquest Born in the USA, que segur que si tenim algun malalt de cultura americana com el Xavi escoltant-nos estarà content. Per tant, escolta, aprofitarem i la farem grossa aprofitant aquest 4 de juliol i per celebrar-ho deixa'm dir-te que avui obrim tòmbola al Back to Back. Tenim regals xulos, així que estigueu molt atents al final de la secció perquè serà aleshores quan els anunciarem.
Estarem atents i tant.
Va, continuem amb el que estàvem dient. Jason Robinson, com dèiem, és el nou propietari dels Barcelona Dragons, és exjugador de futbol americà, fill d'un dels grans entrenadors d'institut dels Estats Units, un Hall of Famer, apassionat del Barça i de Leo Messi, i expert en realitat virtual i tot tipus de tecnologia. Quedeu-vos amb això, perquè després ho repassarem. Total, ha comprat el 60% dels Dragons, juntament amb el seu col·lega Malcolm Smith, MVP de la Super Bowl del 2014, per tant, ara mateix, un dels propietaris dels Dragons és el millor jugador de la Super Bowl de fa 9 anys, i assegura que ve aquí per fer coses grans, com dèiem, el seu mirall Ryan Reynolds i el seu emblemàtic Wrexham. Every day it's getting closer,
going faster than a roller coaster. Love like you. No conec aquesta sintonia i què és Wrexham, què és el Wrexham? Explica'ns una mica.
Mira, el Wrexham és un equip de Gales que va comprar Ryan Reynolds, és aquest actor famosíssim de Hollywood, també Rob McElhenney, dos actors, diguéssim, que van comprar el Wrexham i l'han convertit en un fenomen de masses. Han pujat de divisió aquesta temporada, a més carregant-se diversos rècords, ara estan a la quarta divisió del futbol anglès, i a banda, el que són famosos és perquè hi ha un documental a Disney Plus que es diu Welcome to Wrexham, i és la història de com compren l'equip, de com el promocionen, de com el converteixen en un fenomen de masses, perquè un equip de la quarta divisió, de la cinquena divisió anglesa, diguéssim que no té massa tirada. I ara el Wrexham, el que el coneix tothom.
O sigui, dos actors de Hollywood coneguts, Vull dir, si poseu Ryan Reynolds al cercador, veureu la cara de l'actor i direu, ja em recordo algunes pel·lícules.
Sí.
Aquest tio és apassionat del futbol i ha comprat un equip de la cinquena divisió anglesa que ha pujat ja a la quarta divisió anglesa, han fet un documental i ho està petant, el documental.
Sí, de fet, ara fèiem conya del Xavi Rocamora, que és un apassionat de la cultura americana, però el que sí que és veritat és que ell, l'Edu de Batlle, també estan molt enganxats a aquesta sèrie i cada matí a la redacció, ara, quan estava a punt de pujar el Wrexham, doncs repassaven tota com a anava l'equip, què li faltava per pujar. Vull dir que hi ha molta, molta gent enganxat a aquesta sèrie, i ara aquests dos propietaris, diguéssim, que han convertit en un fenomen de masses, com dèiem, i ara el propietari dels Dragons vol fer exactament el mateix amb els Barcelona Dragons.
Quan parlo del Ryan Reynolds i del Wrexham, m'ho miro com el que ha estat capaç de fer. M'explico, els seus seguidors són molt similars als nostres, no són els més nombrosos, no són els més coneguts, però de cop t'apareix una figura com Ryan Reynolds i aconsegueix posar-li llum sobre l'afició, sobre la franquícia i sobre la manera de veure les coses. I de sobte, tot el planeta els dona suport. And the whole world
got behind it. Però això vol dir que hi haurà un documental a alguna plataforma sobre els Barcelona Dragons?
Bona pregunta. Mira, de moment no. Em sembla que de moment hi ha altres prioritats, però vaja, els americans ja saps com que són capaços d'absolutament tot. Per tant, jo no ho descartaria en un futur. Més enllà d'això, més enllà d'aquesta anècdota, diu Robinson que la gent encara no és conscient de com els Dragons poden ajudar que l'NFL vingui a jugar aquí a Catalunya quan els Dragons, quan el Camp Nou estigui llest. Recorda que això ja ho vam explicar aquí fa mesos a RAC1. Encara hi ha les negociacions, aquest estira i arronsa entre diguéssim, els intermediaris del Barça, de la NFL, de tots pendents de que s'acabi aquest estadi, però la intenció és venir a jugar aquí a Barcelona, com vam explicar aquí a RAC1 fa mesos. I diu Jason Robinson que els Dragons són una peça clau. Per què? Perquè la Lliga Nord-Americana aposti per Barcelona i per Catalunya. The powers that be
also want to know. La Lliga vol saber si el futbol americà és apreciat. És evident que jugar al Camp Nou és un reclam, però el més important per ells és veure com el país cuida l'esport i els equips que el practiquen. I aquest equip, ara mateix, són els Barcelona Dragons. Som absolutament claus. Per tant, si algú a Barcelona, seguidors, mitjans o qui sigui, vol accelerar l'arribada de l'NFL ha de pujar al vaixell dels Dragons.
I vinculat al Camp Nou i amb el Barça també, diu Jason Robinson que el seu projecte són els Dragons, que no, evidentment que no és el Barça, però que obre les portes a col·laborar amb el Club Blaugrana. Com?
Estem oberts a qualsevol mena de col·laboració amb el Barça. Jo en sóc molt aficionat, del Barça i de Leo Messi. Ens agrada molt la identificació que tenen amb Catalunya i la seva cultura. Ens encanta el que han construït. Són un dels clubs més importants del món. Així que, definitivament, estem oberts a col·laborar.
I m'aturo un moment aquí, Aleix, perquè el que crida més l'atenció del Jason Robinson no és que sigui un malalt de futbol americà i això, que vingui aquí a vendre la moto. És que el tio és un expert, com dèiem, en tecnologia, en realitat virtual, és un empresari especialitzat en tot això, i de fet ara ha vist un buit a l'estat espanyol i no descarta intentar omplir-lo penetrant a través dels Barcelona Dragons. Ell té una empresa que es diu Playbook 5, una plataforma d'aprenentatge immersiu per a aficionats que vulguin aprendre un esport a través dels seus ídols, amb les seves ulleres de realitat virtual i tal, és a dir, el pack complet. D'entrada, el vol posar en pràctica amb els aficionats dels Dragons aquí a Catalunya, però espera expandir la seva tecnologia per tot l'estat.
La nostra plataforma pot ensenyar a un nano a pensar com ho fa el nostre quarterback, el Connor Miller. Ara, aquest nano podrà sortir a jugar amb els seus amics i llançar com ho fa el Connor, o dissenyar rutes com ho fa el nostre receptor, el Theo Landstrom. Cap a finals de temporada, farem que els nostres aficionats puguin accedir a la nostra tecnologia.
I un últim document, Aleix, si et sembla, d'aquest Jason Robinson, sí, que ara el coneixem més. I és que vol que els Dragons facin fortuna a Catalunya, per tant, no preveu moure l'equip més enllà, diguéssim, d'Alemanya o a Suïssa o a Àustria, perquè sap que Barcelona és un pol d'atracció molt bèstia pels turistes a l'estiu. A més, son pare va entrenar els Dragons, ara fa, diguéssim, que aquells Dragons que fa 25 anys jugaven a l'estadi olímpic i això, doncs el seu pare, que com dèiem era entrenador d'institut als Estats Units, doncs va entrenar diversos d'aquests jugadors que doncs feien ruta, doncs ara als Estats Units, ara a Barcelona, ara tornem allà a buscar-nos una miqueta la vida. Total, que li té un cert carinyo a la franquícia de Jason Robinson i va boig per una cosa, que és la rivalitat entre Barcelona i Madrid que tindrem la temporada que ve.
Ah, sí?
La temporada que ve apareix un nou equip a Madrid, a la capital espanyola, que també competirà a la Lliga Europea, i Jason Robinson diu que això només farà que creixi aquesta nova franquícia que va reaparèixer fa 3 anys, que ni més ni menys que són els Barcelona Dragons.
Crec que aquesta rivalitat pot suposar el tret de sortida a un superpartit, tal com ho és el clàssic. El més proper al futbol americà és la guerra, i pel que sé d'aquesta rivalitat entre el Barça i el Madrid, Catalunya i Madrid, el més important és lluitar i guanyar.
We want to fight and we want to win.
Per tant, Jason Robinson, propietari dels Barcelona Dragons, sí, que té ganes de fer créixer el futbol americà, sí, aquí a l'estat espanyol i a Europa, amb aquesta rivalitat amb Madrid, amb aquesta plataforma que té de realitat virtual, no? I de tecnològica, no? Perquè sí, la gent aprengui encara més com funciona això del futbol americà i fer créixer l'afició aquí, no?
Sí, a més, parlant amb ell, em va ensenyar, diguéssim, uns exemples, unes demos, uns vídeos i això, i realment és com un videojoc, és a dir, tu et poses unes ulleres i de cop, amb unes imatges enregistrades prèviament, doncs és com si tu estiguessis al camp, en aquest cas, de futbol americà, i veus el Connor Miller, que ara és el quarterback dels Dragons, i tu pots, diguéssim, estudiar cada moviment que fa, a llançar la pilota on vols, la realitat t'explica virtual quin és el millor moviment, com has de passar la pilota, com has de llançar, no? És molt xulo realment, i si, com diu el Jason Robinson, a final de temporada això es pot posar en pràctica pels aficionats dels Dragons, doncs és una iniciativa inèdita en l'esport d'aquí a casa nostra, que pot quedar molt i molt bé.
Per tant, com un malalt com tu i com molta gent que ens escolta del futbol, sí, americà, això és una iniciativa brutal, eh? Intentar fer créixer el futbol americà aquí al nostre país.
Sí, no, a més, com dèiem, no, sortirà com sortirà, esperem que surti bé, però no sembla que sigui aquell tipus d'americà o de rus o de qui sigui, aquell empresari que fot pasta i se'n desentén. No, aquest tio va venir aquí fa 3 mesos, de moment s'hi quedarà, i entre això del Rexham, de la sèrie, d'aquest mirall que té, de la realitat virtual, de també negocis que suposo que voldrà fer per l'estat espanyol, doncs home, si fa créixer aquest projecte dels Barcelona Dragons, podria ser una cosa molt més seriosa, que ara ja ho és, doncs molt més seriosa del que és ara.
Quan és el proper partit dels Dragons, Pedro?
Mira, diumenge a la 1:00 PM al camp dels Helvetic Guards de Suïssa, és el cué de la Lliga, si els Dragons no fan massa el tonto guanyaran, i d'aquí a 2 setmanes, el dissabte 15 de juliol, l'equip torna a Terrassa per enfrontar-se als Tirol Riders, un partit sí molt més complicat. Per cert, la gent de Terrassa ha de saber que té les entrades a meitat de preu. Això s'ha anunciat aquesta setmana. Per tant, gent de Terrassa, aneu a l'estadi, animeu els Dragons, que teniu les comptes.
Ja sabeu que hi ha festa prèvia, festa posterior, vull dir que és un show, sí, un entertainment, tot el partit dels Dragons, tant abans com després de l'esport, purament. Una vegada repassada aquesta figura del nou propietari dels Dragons i aquestes idees que té pensant cap al futur, anem a conèixer una mica la notícia curiosa d'aquesta setmana.
La notícia freak.
Avui la notícia curiosa la protagonitzen un grup de mariachis de San Antonio, a l'estat de Texas, que ja li han fet una cançó a Víctor Wembanyama, després que els Spurs seleccionessin el francès en la posició número 1 del draft. D'això en fa només uns dies, però atenció al grup, Campanes d'Amèrica s'ha espavilat i ja li ha dedicat aquesta obra mestra a Víctor Wembanyama, que deu estar flipant.
M'agrada. Té rima, sí, home.
Videoclip
i
tot.
Té rima i s'enganxa, no?
Sí. Diu, Wembanyama, go Spurs, go. Això és tota la lletra. Però no, un videoclip supercurrat. I això, mira, aneu a buscar Campanes d'Amèrica. El veureu allà, aquesta colla de mariachis. Escolta, que ho deu empatar, perquè tenen una producció bastant bona.
Serà la gran atracció, sí, de la nova temporada de la NBA, sí, eh? Wembanyama, el San Antonio Spurs. A veure com li va, aquest prodigi del bàsquet. I tancarem el back-to-back. Avui no hi ha top 5, perquè com dèiem, sí, més enllà de 4 o 5 partits que queden a la MLS abans que debutin Messi i Sergio Busquets amb l'Inter Miami del béisbol, poca competició tenim als Estats, sí, Units, també estan de vacances. Però ho canviarem per regals, com deies a l'inici de la, sí, secció. Pedrols, a veure, a què opta la gent que ens escolti?
Mira, tenim, ara que parlàvem dels Dragons, tenim 2 gorres dels Barcelona Dragons i una entrada doble pel partit que els catalans juguen a Terrassa, com dèiem, el dissabte 15 de juliol contra els Tirol Riders a les 7 de la tarda. Per tant, tindrem 3 guanyadors diferents. Per les gorres, atenció, apunteu, ens heu de seguir a Twitter, al Twitter d'Esport RAC1, i fer-nos retuit al tuit que ara penjarem amb el sorteig, on veureu la foto de les gorres, etc. I per les entrades, per l'entrada doble, puntualitzem, heu de fer el mateix, retuit i follow, i a més, els comentaris, etiqueteu la persona amb qui us agradaria anar al partit. Important aquest pas, és a dir, copiar els anteriors, retweet i follow, i a més, per aquesta entrada doble, comentar a la secció de comentaris amb qui aniríeu al partit. Anunciarem el guanyador el divendres. El divendres el tu diràs, l'anunciarem, i qui sigui, qui tingui sort, doncs mira, ja sap, alguns una gorra, alguns una entrada doble. Animeu-vos, perquè amb una tòmbola, jo crec que està bé, no?, per acabar la temporada.
Bons premis, clar que sí, home, si us agrada el futbol americà, encara més. Pedrol, moltíssimes gràcies per aquesta temporada.
A tu, Aleix.
Que gaudeixis de l'estiu.
Igualment.
I fins aviat, eh?
Igualment, igualment.
Una abraçada, gràcies.
Que vagi molt bé, Aleix.
Adéu, adéu. Doncs això, ja ho sabeu, al Twitter d'Esport RAC1 teniu totes les indicacions per optar aquests regals que ens proposa el Pedrol a l'últim back-to-back d'aquesta temporada. Marxarem. Demà les portades, evidentment, amb molt Mercato. Mundo Deportivo obre amb Vitor Roque. Vitor Roque, ok. Ja sabeu que serà a partir del gener, per això, quan arribarà el Barça. L'Esport, ofertón del Madrid por Goulart. L'Esportiu va per Oriol Romeu. Encaixa, encaixa el Barça, Oriol Romeu, diu l'Esportiu. I a Madrid, Goulart, Arda Goulart, aquesta jove perla de Turquia. L'As diu, Goulart elige al Madrid. I el Marca, com us dèiem abans, el Madrid le quita Goulart al Barça. Demà seguirem parlant. Gràcies al Joan Ferrus a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
RAC1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 9 minuts de la una. El Tribunal General de la Unió Europea definirà aquest dimecres si el Parlament Europeu va fer bé retirant la immunitat com a eurodiputats de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí fa 2 anys a petició d'Espanya. Si reafirma la seva immunitat, podria acostar Puigdemont i Comín a Catalunya, però si en canvi admet que no en tenien, podria facilitar al jutge Pablo Llarena unes noves euroordres per extradir-los. El Tribunal es reuneix a 9:15 del matí i al migdia hi ha convocada una roda de premsa de Puigdemont, Comín i els seus advocats. Per part del govern hi serà la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, que espera que la sentència sigui favorable.
Venim, no?, a nivell personal, però també en nom de tot el govern, com dic, a donar el suport i amb l'ànim de que sigui una sentència positiva i que, com sempre diem, que ens reafirmi en aquella justícia que sabem que només trobarem a instàncies europees i internacionals, no?, davant de les vulneracions que estem trobant de manera sistemàtica a l'estat espanyol.
Ara bé, sobre la taula també hi ha una tercera opció, que és que els jutges europeus es rentin les mans perquè la sedició ja no existeix, diguin que el suplicatori qüestionat ja no té sentit i tanquin la carpeta sense donar la raó ni als uns ni als altres. Encara en política, Vox deixa clar que està disposat a formar govern amb el PP per tal de fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El líder dels ultras, Santiago Abascal, ho ha dit aquesta nit en una entrevista a Telecinco, en què també s'ha referit a Sánchez com el líder de la manada. Ho ha fet a l'hora de parlar de la llei del només si és sí, de les agressions sexuals, un comentari que ha deixat sorprès a l'entrevistador, Pedro Piqueras.
A mi me gustaría saber por qué el líder de la manada, después de tomar decisiones terribles en España que han supuesto la excarcelación de más de 200 violadores, es capaz de concurrir a unas elecciones y no ha quedado inhabilitado para la política de manera definitiva. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez, con su cómplice Yolanda Díaz...
El líder de la manada, dice usted a Pedro Sánchez.
Sí, el líder de la manada de ministres que han hecho una ley terrible.
Per cert, que a les últimes hores també hem sabut que plega el president en funcions d'Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara. Ha anunciat que deixa tots els càrrecs i que no farà oposició al nou govern de PP i Vox. Més coses. Des d'aquest dimecres, les mascaretes deixen de ser obligatòries a l'àmbit de sanitari del Montpunt Públic, el butlletí oficial de l'Estat. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el final de l'emergència sanitària a l'Estat espanyol i, com a conseqüència, l'eliminació de les poques restriccions que encara hi havia. Per tant, les mascaretes ja no s'hauran de dur als centres sanitaris ni tampoc a les farmàcies i les residències de gent gran. I encara en plana sanitària, l'Hospital Clínic confirma una nova filtració de dades de pacients i treballadors. És la tercera des del ciberatac que va patir el mes de març. Alguns mitjans afirmen que els ciberdelinqüents han publicat totes les dades que van robar. Ara bé, l'hospital i també l'Agència de Ciberseguretat només confirmen que estan estudiant l'abast de la filtració i a quins pacients afecta, sense concretar. El grup Ransom House va robar més de 4 terabytes de dades, entre d'altres noms, números de telèfon, adreces, contractes i dades bancàries dels treballadors i també informes dels pacients. I un últim apunt, perquè la Generalitat diu que no és partidària de rebaixar l'edat penal per detenir els menors de 14 anys que cometin delictes sexuals. És el que ha assegurat aquesta nit el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, en una entrevista al 9C de RAC1.
En relació a aquest cas i a qualsevol cas, soc molt poc partidari de modificar lleis
quan es produeix l'alarma social, perquè prens decisions equivocades. Segona cosa, la intuïció en diu que en el Codi Penal no trobarem la resposta en aquests problemes. La resposta la trobarem en la reeducació, en la responsabilització d'aquests menors i dels seus pares.
Tal com us va avançar RAC1, la Generalitat ha creat un grup d'experts per abordar les agressions sexuals comeses per aquests joves. D'aquí a 3 mesos hauran de presentar un seguit de propostes per actualitzar el protocol de treball de la DECAIA. Campuzano confia que serveixi per disminuir la sensació d'impunitat dels agressors i per augmentar la protecció a les víctimes. I ara els esports amb Roger Saperes.
En futbol continua la pugna entre Barça i Madrid per fer-se amb els serveis del migcampista turc del Fenerbahçe, Arda Güler. Segons apunten mitjans madrilenys com Marca, Güler s'hauria decantat per la proposta del club blanc i en les properes hores s'hauria de fer oficial l'acord. Encara en clau mercat, aquest dimecres es farà oficial el fitxatge d'Íñigo Martínez pel Barça. A París s'espera també que el PSG anunciï la incorporació de Luis Enrique com a nou entrenador de l'equip. Segons ha pogut saber RAC1, Andrés Iniesta té una oferta de l'Inter Miami per jugar la propera temporada al costat de Messi i Busquets. El manxec també té una proposta de l'Aràbia Saudita i en els propers dies anunciarà el seu futur. I en bàsquet, informació de RAC1, el Real Madrid no entrarà en el fitxatge de l'aler del Joventut Joel Parra. El Barça, per tant, té via lliure per incorporar-lo i només ha de fer front a la clàusula de rescisió d'1 milió d'euros. El Barça Sant Feliuenc, per la seva banda, ha renunciat a competir a l'Eurocup femenina.
I pel que fa al temps, aquest dimecres al matí hi haurà ruixats dispersos i en general poc importants a les comarques de Barcelona i al nord de les de Tarragona. A partir del migdia en descarregaran en molts sectors del centre i nord del país, preferentment interiors, i també a l'extrem sud. Temperatures en conjunt amb poques variacions, en la majoria dels casos màximes de 27 a 30 graus, una mica més frenades en àrees de la costa i del Pirineu i el Prepirineu i una mica més altes a la plana de Lleida. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
Aquest dijous...
Des del primer que vaig arribant aquí, jo valoro l'escenari de tornar lliure.
Carles Puigdemont, al món a RAC1. El dia després de la decisió del Tribunal General Europeu sobre la seva immunitat, Puigdemont cara a cara amb Jordi Basté. RAC1. Tot.